El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll
Ens toca conèixer l'alegria de viure d'un sabadellenc com els que ens sol proposar cada vegada el Josep Alavedra, que sempre són molt especials. Benvingut, Josep.
Què tal, Pau? Com estem?
Doncs bé, amb ganes. Estic mirant el calendari i allò, ens hem d'afanyar perquè...
Ens hem d'afanyar perquè això s'acaba, eh? Això s'acaba, estem a punt d'arribar al solstici d'estiu. Aquesta pluja que fa, que ens ha anat molt bé perquè està tot verd. Si vas a la Vall d'Horta, veus la ginesta, allà tots els camps verds, allà el Marquet, les roques, tot. Fantàstic. Imagina't, jo estic una miqueta ennuegat de tanta aigua, però que això ens anirà molt bé. I res, esperant ja, doncs, això, la sega, esperant, doncs, el solstici. I, bueno, avui tindrem un solstici també, això, amb una persona molt especial, una persona molt estimada de tots, una persona que tots de ben segur coneixereu. I, mira, el nostre convidat d'avui és periodista, ja ho has dit tu, eh? I ben aviat ja es va basar, doncs, a tot aquest món de la comunicació. Mira, ja fa això de la gola, eh?
Ja rasques. Va, fes un glopet,
faig
home.
Faig un glopet d'aigua.
Sí, això a vegades, com has dit tu, amb una mica d'aigua, sempre la cosa passa millor
sempre
cap
avall. Sempre passa tot, eh? Doncs ben aviat s'ha passat al món de la comunicació. La comunicació i la informació en diferents projectes i publicacions. Això ens ho explicarà. Tanmateix, com tu deies, dirigeix iniciatives solidàries amb diferents músics i productors, cosa que l'ha fet que ell tingui un gran coneixement del sector. Jo diria que és un músic més, ja, perquè ell amb això, amb tota la tasca i tota la feina que ha fet, doncs, a part d'això de les publicacions escrites i tal, doncs en tot aquest món de la música, doncs, ha fet una tasca, doncs, importantíssima, no? I mira, tota aquesta trajectòria jo penso que és una de les causes que l'ha portat a ser recentment nomenat membre de la nova Acadèmia de la Música d'Espanya. Importantíssim, això, eh?
Que això li preguntarem, també,
preguntarem.
La nova, perquè si és la nova vol dir que no hi ha una de vella.
Ah, exacte, que a més això, doncs, ha sigut recentment, doncs, s'ha fet la primera convocatòria, si no anem errat.
Vas bé, sí.
Ens ho explicarà. Una gran persona, un sabadellenc, tot i que ara ens explicarà exactament de bon és nat.
Doncs vinga, no perdem més temps. Àngel Lacalle, benvingut.
Molt bon dia.
Molt content bon de tenir-te aquí bon a Ràdio Sabadell. Tens una veu molt radiofònica, per cert.
Sí.
També amb períodes de disfonia importants i que necessitem anar bevent aigua, com el cas d'en Pep. Però gràcies, en tot cas, pel tema de la veu, i gràcies per dues coses. Estimat i bona persona. El que vingui darrere ja són d'aquelles coses que si algú... vol mereixes a si mateix, segurament ha de tenir aquests elements intrínsecs o molt interioritzats, no? Jo no em reconec com a tal, però sí que en tot cas agraeixo molt que ho diguin.
No, perquè d'alguna manera jo amb aquesta cosa, Pau, que a vegades ho hem comentat, jo amb aquesta cosa sóc una miqueta bastant mitòman. I, esclar, tenir l'Àngel, a part de que ens coneixem i ens hem vist per aquí a Sabadell, doncs, home, sempre és un privilegi tenir una persona, i amb aquesta veu, perquè aquesta veu impressiona. I, a més, hem començat amb això. Això es pot fer o no es pot fer davant del micro, tu sí?
Es pot fer perfectament. En tot cas, aquella projecció que doneu, i ara, quan en Pau comentava informació i notícies, l'entradeta, està expressant emocions. I el que fem les persones és expressar emocions. Bé, el que hauríem de fer les persones és expressar emocions.
I més amb la ràdio, no? Amb l'estimada ràdio. No?
Que és, i això, mitjà. Si la veu t'acompanya, doncs fa uns metres més.
I, a més, amb la veu, això que no ens veuen, lo guapos que som, eh? Que llavors, ja si ens veiéssim, ja seria ja la pera, eh?
Això, jo aquesta lluita que tinc per créixer, ja ho he deixat de banda. És allò de ser més alt, i acabes entenent que la millor fórmula de tu mateix és quan estàs bé amb tu. I això és el que ens toca. Ens toca si ho volem que ens toqui. En tot cas, la veu, el moment, donar-vos les gràcies per la possibilitat d'estar aquí, donar-vos les gràcies per la possibilitat de parlar de coses que molt probablement, doncs, no es parlen, no es comenten cada dia, i donar la possibilitat d'un pallarès de la Vall Fosca parlar pels micròfons de casa meva, i quan dic casa meva perquè sóc de Sabadell i tot i que vaig néixer lluny d'aquí, he passat la meva vida aquí.
Doncs va, comencem per aquí, Vallfosca.
Vallfosca.
Neixes...
Octubre del 57, neixo a la Vallfosca, en un poble que es diu Capdella.
Que aquí hi ha la polèmica amb la D i amb la, i amb la P, no?
Sí, entre en Pau Vila i en Tomàs Molina. Nosaltres sempre ho hem fet amb P, s'ha escrit amb B, la B era la principal quan en Pau Vila va fer la distribució, quan va fer l'estudi i distribució de la geografia del país, però en qualsevol cas, allà dalt ho escrivim amb P.
Amb P, val. Apuntem, amb P de Pau.
Amb P de Pau, sí senyor.
Amb P de Pau. Amb P de Pau.
Un lloc preciós, no?, la Vallfosca.
Un lloc... t'has quedat curt, perquè preciós només agafa una part, únic. Únic com a tots els llocs aquell que... o aquells on un s'hi sent bé, però a més n'és nascut. La Vallfosca és un racó de món que és, no és difícil accés, però és quan tu arribes a Pobla de Segur, te'n vas cap a la dreta, ja te'n vas cap al Pallars Sobirà, ja te'n vas cap a Sort, cap a Rialp, i si te'n arribes a Senterada i te'n vas cap a l'esquerra, ja te'n vas cap a Pont de Suert, cap a Viella, i allà queda un camí que posa Capdella 19 quilòmetres. I allà descobreixes un món, només perquè us en feu una idea, 19 petites pedanies, 19 petits poblets, formen el que és l'Ajuntament de Torre de Capdella, amb algo més de 500 habitants. És a dir, imagineu-vos 19 pobles repartits per les muntanyes, i el que no són muntanyes són turons, 19 pobles on hi ha mig miler de persones. Tot i que ara l'escola ha renascut amb molta força, perquè estava a punt de desaparèixer i ara viu un moment important.
I vas néixer a casa, clínica, neixes...
Els del 1957 sí. Vàrem néixer, perdó, des del juliol del 1957, a partir del juliol del 1957, o fins aleshores, tots naixien a casa. I bàsicament la casa no pairal, sinó la casa dels avis. Però a partir del juliol del 1957 ja vam néixer a Tremp. Per què? Perquè es va posar es va obrir la primera clínica a Tremp. I per això vam néixer allà. I de fet, la majoria naixien, fins aleshores naixien a Capdella, amb cases que no eren pairals, perquè Capdella és un poble que, si veieu, les construccions són molt modernes, perquè totes venien del 1914 arran de la posada en marxa, perquè Capdella és l'origen, és el poble de la llum. És a dir, aquesta llum que tenim aquí ve de Capdella. Està canalitzada des de la central hidroelèctrica de Capdella. Per tant, si ens hi veiem avui, és perquè Capdella genera des del punt de vista hidràulic, l'energia que possibilita que no avui ens hi veiem.
La foscor i la claror, no?
La foscor. D'aquí la Vallfosca, clar, que també perquè queda entre dos valls, perdó, queda entre dues muntanyes, una vall molt estreta, però que penseu que a banda de que la llum pugui sortir d'hora al matí, el sol no el veiem ben bé fins, depèn de l'època de l'any, fins a quarts de nou, les nou i fins i tot quarts de deu.
Imagina't.
Però aquest mateix sol, també depèn de l'època de l'any, a partir de les 3 i alguna cosa, ja comença a desplaçar-se cap a l'oest i ja no el veiem. Sí que veiem la llum, d'aquí ve el nom de la vall, preciosa, que també s'hi havia de posar, però la vall preciosa, fosca.
Enamorat de la vall fosca.
Enamorat.
I això, germans, germanes, fill únic...
No, gràcies a Déu tinc... I dic gràcies a Déu perquè tinc dues germanes fantàstiques. Jo sóc el més gran, després em ve... Bueno, ve la segona i la tercera, però que tots estem més enllà dels 60, i que vam viure... una ja va néixer a Sabadell, però l'altra va tornar a néixer a Capdella, perquè quan va baixar el meu pare a formar
part...
Exacte,
quan...
Baixem a Sabadell,
quan baixeu, sí.
Perquè al meu pare li ofereixen al carrer Alemanya, hi havia les antigues oficines de FECSA.
Cert.
que eren derivades, clar, nosaltres proveníem d'un lloc on tot era la companyia era Fecsa. Quan nosaltres baixem, jo vaig néixer allà, vam baixar, aquí va néixer la meva germana, la segona, i el meu pare això no li va agradar gaire, i vam tornar cap al Pirineu. I allà va néixer la tercera, la petita. I després vàrem tornar a baixar i ens vam quedar en un poble fantàstic, que en aquells moments tenia 625 habitants, que es diu, a veure si ho recordo, Sant Quirze del Vallès.
Això cap on cau, cap on cau.
Sí, però 625, o 623.
Imagina't.
I vivíem home, allà a la plaça del Caudillo, davant del molí, del que era el molí de Sant Quirze.
La ciutat dels mussols.
I el de ciutat, com els has deixat de contents amb alguns...
El poble
dels mussols,
sí. Sí. Quina crescuda que ha fet, canviant una miqueta, fent un salt... Està quasi irreconeixible, vull dir...
Ha canviat molt, Sant Quirze, ha canviat molt.
Tot.
Com a... tot canvia, però els pobles canvien molt en funció... És allò que lliguem, que ha estat primer el canvi de les persones i aquest canvi de les persones es transmet a les poblacions, o és la inèrcia de les poblacions i tots els entorns i interessos que ja... perquè les persones ens acabem filtrant aquest element i ens acabem quedant amb el que ens marquen els pobles i ciutats. No? Però vaja, jo penso que és una cosa absolutament transversal i que les persones influeixen sobre els pobles i molt, i les ciutats, aquestes que anem construint a partir de les persones, acaben a vegades fins i tot xafant-nos.
I llavors a Sant Quirze ja vas a l'escola? Vas a l'escola aquí?
Vam arribar a Sant Quirze, vaig arribar a mitja temporada, com els aquells fitxatges del Barça que arriben a mitja temporada, i no sabia on era, i vaig tenir la sort de poder començar a l'escola Pia de Sabadell.
Hombre, Can Colapi.
Can Colapi.
Ara és la Pia.
Ara sí. Sí.
La nostra època, o l'època aquella, era Can Colapi, no?
Bueno, és que li dius a molta gent del costat jove Can Colapi i et miren amb cara de dir, i aquest ara, què ens explica?
No, és la Pia.
És la Pia. Vaig anar, em van... Vaig poder entrar primer amb la senyoreta Margarita.
Home!
Sí, amb la senyoreta Margarita.
Això és el primer grau, això és primer grau.
Era principis de l'any 65.
Imagina't.
Va ser...
I què tal?
Home, per mi, Can Colapi va ser fantàstic en molts sentits. Primer va ser canviar a Capdella i jo anava a una escola.
Exacte, allà on anaves? Anaves a l'escola?
Sí, anàvem a una escola on la professora era guapíssima. I cada dia ens quedàvem, gran part de les classes ens quedàvem esperant quan venia el nòvio, l'Emilio, que venia a fer-li un petó. I els nens ens en quedàvem embalassats a darrere les finestres. Nens i nenes, que érem 13, i la més gran tenia 14 anys, i el més petit era la meva germana Rosa. I eren d'aquelles escoles que anaven des de, doncs, dels 14 fins als 5 anys.
Inclusiva, sí, exacte. Que anaves tota la... Com la de les panícules, no? Les panícules. No,
que efectivament, tot... que els grans fan de grans.
Exacte.
I els petits ens sentim fantàstic perquè tenim referències grans. No? Però va ser una època que jo l'he recordada i que la continuo vivint, sobretot perquè em va donar aquella referència de... Escrivíem en plomilla aquella referència del que era, amb els anys, el canvi d'una persona que està amb 12 persones més grans, només amb una persona més petita, en plena muntanya, que al sortir ho teníem tot, les muntanyes, els rius. De cop i volta entra en una ciutat on una de les coses... Recordava dues coses quan vaig arribar aquí. El color de les llums, quan era hivern o tardor, aquell color grogós, i el so dels telers.
Dels telers.
I veure tantíssima gent. I l'altre tema va ser l'idioma. Nosaltres allà parlàvem, bueno, el que avui en diuen lleidatà, però nosaltres parlàvem més una variant, ja no diria un dialecte, que és el patuès. I encara, en aquells anys, hi havia gent que parlava el patuès. I jo, clar, jo recordo que Sant Quirze al anar a comprar a la botiga demanava les carrotes i em deien... I em somreien.
Què vol, clar, que m'està dient, no?
Les tabelles i les trumfes. I tot això va ser, la primera part va ser un cop dur, perquè me n'adonava que ja no tenia ni les muntanyes ni els rius, tenia moltíssima gent al costat i a sobre no m'entenien.
Imagina't.
Va ser un xoc, però que va ser un xoc que penso que vaig portar molt bé.
Clar, llavors, clar, aquella època, bueno, que Sabadell era la gran ciutat, això del tèxtil, no?
Efectivament.
I del deporte espanyol. Ciudad...
Sí, ciutat piloto del deporte espanyol.
Exacte.
El Sabadell i la Manchester encara... of Catalonia.
Exacte.
I no voldria recordar una obra que es va fer allà a Belles Arts.
Allà a Belles Arts, fer, i tant.
Eh?
Exacte.
Però...
I quan el Sabadell estava, el centre d'esports estava a primera.
Bueno, i jugaven amb els terrenys allà de l'actual. Jo recordo haver anat encara el primer, bueno, els partits a la Vella Creu Alta.
La Vella Creu Alta.
Que tenien aquells cients que vaja, que érem amb aquella sorra negra. I després també haver assistit al primer partit contra el Barça de la inauguració de la nova Creu Alta. I durant molts anys vaig ser soci del Centre Esports.
Vull fer el canvi d'etapa de la vida de l'Àngel i vull anar entrant cap a la professió i els estudis, però vull fer un missatge que ens ha arribat d'una ploma també molt interessant del periodisme a la ciutat, que és el Joan Brunet.
Hi ha noms i situacions que tenen com a principal virtut l'abocar-nos dies pretèrics, quan les complicitats, les il·lusions i els somnits ens semblaven perfectament assolibles. L'Àngel Lacalle és un d'aquests noms que a mi em mouen a rememorar moments en els quals ell i jo debutàvem en el món del periodisme. L'Àngel i jo vàrem tenir la sort de compartir no pocs reptes professionals els anys marcats pel final del franquisme i la transició cap a la democràcia. I d'entre aquests molts reptes i projectes, vull recordar-ne especialment un parell. El primer, la posada en marxa de la Unió de Periodistes a Sabadell, de la qual en formaven part pràcticament tots els corresponsals sabadellencs als diaris de Barcelona. Recordo en aquest sentit els inevitables i malauradament desapareguts Xavier Vinader i Josep Lluís Suelves, així com Montserrat Boix, Lluïsa Domingo, Manuel Moreno Izquierdo, Josep Ramon Jiménez i, òbviament, l'Àngel i jo mateix. Entre nosaltres es va establir sempre i en tot moment una relació de complicitat que en l'àmbit professional es va plasmar en aconseguir que allò que passava a Sabadell, i que no era poc, tingués el reflex que es mereixia en les pàgines dels rotatius barcelonins, sempre massa centralistes. El segon, el projecte del Setmanari Vallès Express, nascut justament en uns moments en els quals més falta feia que la ciutat i la comarca disposessin d'un mitjà de comunicació progressista alternatiu als conservadors diaris de Terrassa i Sabadell que dominaven el panorama comarcal de la premsa escrita. El projecte va ser pal de paller entorn al qual ens articularem una bona colla de professionals joves que sota la direcció de l'Àngel ens complicitàrem per tractar d'aquelles qüestions i temes, sobretot d'àmbit polític i social, dels quals no se'n parlava des dels mitjans existents i si se'n parlava, se'n parlava poc. Dissortadament, les tensions sorgides en la titularitat de la publicació va fer que la revista no pogués tirar endavant quan solament se n'havien editat uns pocs números. Des de llavors, les vides professionals de l'Àngel i meva seguiren camins diferents, la qual cosa no ha impedit que l'amistat encetada d'aquells grans anys de la transició democràtica es mantinguin de manera viva i ferma com el primer dia.
El senyor Joan Brunet.
Déu-n'hi-do, això és un túnel del tiempo, eh?
Sí, efectivament. Primer agrair a en Joan. Quan una persona té un minut per pensar en una altra, no en se li ha d'agrair. Per tant, les paraules d'en Joan en dos sentits. Una, el Joan és una persona d'una memòria fantàstica i segurament no tan sols parla dels sentiments, sinó des d'aquesta, barrejat amb els sentiments, des d'aquesta part de la memòria en què fa evident moltíssimes coses. Ha parlat de fets, l'altre dia el recordo amb el Joan a l'església de Sant Agustí de Can Colapi, quan celebràvem el 100 aniversari del senyor Ventura, que també va parlar en Joan. En Joan és aquell personatge, aquella persona, aquell personatge, aquell professional que una ciutat com a Sabadell, si no el té, se l'ha d'inventar. Gràcies a Déu l'hem tingut i el tenim. Per això que agrair al Joan les paraules i el sentiment aquell amb el que sempre ho fa tot. I des del punt de vista professional, doncs, en Vallès Express, hòstia, va ser...
Això va ser, bueno, una pinzellada, quasi va ser del primer que vas fer, no?, acabant la carrera, quasi, pràcticament.
Sí, sí, sí. Bueno, el primer que vaig fer va ser ocupar-me d'una àrea com era el Vallès Occidental com a corresponsal del Teleexpress.
És veritat, sí.
El Xavi Vinader havia deixat en aquells moments, ho deixava, jo teníem una gran relació, em va dir, tu ets el més jove, m'agradaria que ho fessis. I va ser aterrar a Barcelona quan el primer que vaig conèixer va ser el Josep Maria Huertas Claveria, que acabava de sortir de presó per els fets que l'havien dut a presó després d'un seguit de reportatges.
Exacte, sí,
sobre
sí.
Qui titulava les cases, els bordells de Barcelona. I em van acceptar i vaig estar, ben bé, jo diria que vaig estar 2 anys, 3 anys ben bons com a responsable del
Teleexpress.
Del Gran Teleexpress, que en aquell moment era la punta de llança, era un diari de tarda, la qual cosa ens permetia fins a última hora de la nit, perquè no es tancava tot, de fet, fins a les 4 del matí, i això també ens permetia, amb certa edat, que aquests horaris, treballar molt i treballar bé. I va ser també quan descobreixes Barcelona, que hi ha tot un món. I després d'allí ja també vaig entrar al Teleexpress a la redacció, després de col·laborar amb Mundo Diario i amb el grup Z, de la mà d'en Xavi Vina, d'Interviu i a Primera Plana.
Més que has dit ara només això, clar, hem de fer una pinzellada perquè això és un... Vaja, això és apassionant, no? Però és que només en un moment has dit ja 3 noms, vull dir que són ja mítics, eh? Vull dir que són... Han sigut i encara jo crec que són, i encara s'ensenyen, o s'haurien d'ensenyar a la facultat.
I una de molt important, que estem aquí avui asseguts, vam posar en marxa, jo me'n recordo en aquells moments, permeteu-me, record...
Sí. D'aquests primers inicis teus...
L'Eugeni Cabanes, l'Aurora Trecuera, el Manolo Sánchez, Ràdio Sabadell, EAJ20.
Exacte.
Va ser un moment fantàstic, que a més tenia un bon amic que vam posar en marxa un programa que en aquell moment va funcionar fantàsticament, que es deia Viva la Ràdio, amb el Pepe Navarro.
Home, tant.
I el Pepe i jo vam estar-hi 2 anys. Ell feia el programa despertador de Ràdio Barcelona, que començava a les 5 o quarts de 6 del matí i acabava a les 8:15 per arribar a les 9 i començar el Viva la Ràdio aquí a Sabadell.
Clar, vull dir, és que com tots els bons han començat a Ràdio Sabadell.
No, aquí ha començat.
Sabadell ha sigut una escola, ha sigut un...
Ha començat molta gent i és. Jo penso que una ciutat com aquesta, el fet de que disposi d'un mitjà com aquest, no és tan sols una escola. És on el periodista viu i parlo dels periodistes, i no ho he fet bé, dels periodistes, dels tècnics, dels equips que formen una ràdio, perquè és diferent el tema d'un diari, no? No tan sols aprens, sinó que te n'acabes adonant de que acabes ensenyant, també, en el dia a dia, perquè tens el més a prop, la ciutat, el seu batec, el que et porta a viure cada dia allò, i prendre-li el pols, i això ha estat sempre Ràdio Sabadell.
I, bueno, això que deia una miqueta el Joan, no?, que era aquesta època de la transició, que es començava la democràcia, que estava d'alguna manera tot per fer, no?, amb aquest Teleexpress que tu parlaves, amb aquesta premsa, i llavors amb aquesta iniciativa també, entre d'altres, no?,
clar,
també vas fer aquesta del Vallès Express, no?, també tot el...
Lo del Vallès Express va ser... era un gran projecte.
Una iniciativa molt potent.
Que, a més, en mans de joves com nosaltres... Crec que tenia aquest avantatge però que poder érem massa cadells per entendre que més enllà del periodisme i del moment que vivíem, també hi havia una altra història, que era els interessos, diguem-ne, ja no econòmics, sinó polítics de la pròpia empresa. No?
Tota la cosa, sí, sí. Bueno, és una pinzellada, no ens podem...
pinzellada que va ser fantàstica. Jo encara recordo el dia que ho van presentar, que va venir en Josep Benet, en Paco Candel, el Joan, que estava a la taula, Joan Boronet, el Toni, Manel Garriga... el Toni Garriga.
Sí, sí, tot. Alguns lamentablement ja no hi són, sí. però...
Però torno a un tòpic també d'abans, amb el que dèiem d'una persona que pensi un minut, no? Sempre que hi pensem amb aquestes persones, vol dir que hi són. És a dir, cada vegada que hi pensem les fem viure. I aquests i molts altres noms, perquè també vam viure un moment... Viure un moment polític que Sabadell es va traduir des d'un punt de vista de la vaga del metall, per
home,
exemple.
I tant.
Que va ser una referència que va coincidir a més les campanades a morts, perdoneu, però sempre amb el cas de Vitòria, no? Amb els assassinats de Vitòria. Tot aquell moment polític, el moment polític traslladat a nivell local, amb tot el que significava el moviment obrer, però des del punt de vista cultural, que continuàvem amb aquelles poques coses que encara podíem fer, perquè realment en aquell moment era una miqueta el tema de on hem d'apretar més avui, pel tema més polític o més social, no? Bé, aquí ens hi podíem també llargar molt.
I a més, també una cosa també assenyalar també, que moltes persones, ja ho has dit també amb això de la vaga del metall, però que també hi havia el compromís, no? Hi havia part del periodisme i també hi havia un compromís personal, doncs, ideològic, normalment amb moltes persones, no? Hi havia un compromís.
Absolutament.
Que això és important, que a vegades no es anava a buscar la pela, sinó que es anava a buscar, doncs, aquest compromís, aquesta cosa que després, malauradament, doncs, en alguns casos ha anat per altres... altres derroteros.
No, efectivament. Hi havia, en aquells moments, el nostre era un periodisme compromès, era un periodisme com no ho podies entendre d'una altra manera. Sí que es podia entendre d'altres maneres, i de fet hi havia mitjans...
Més conservadors totalment.
Però,
sí, sí.
Però clar, diré ara alguns noms, perquè sabent que me'n deixaré molts, però veure com convivíem en aquell moment el que era la frase del suc, no? Les forces de la cultura i el treball.
L'aliança de les forces de la cultura i el treball.
Un Joaquín Zamora, un Paco Aguilar, un Toni Ferrés, un Antoni Aranda. És a dir, hi havia tota la força sindical quan el... Bueno, ens allargarim molt ara.
Sí.
Però realment hi havia un periodisme compromès.
Compromès.
Que a més et feia tenir amb tu mateix un compromís, no tan sols amb tu, sinó amb la ciutat i la lluita d'aquells moments.
Bueno, i un dels casos, ja per tancar aquest tema, va ser també potser el més emblemàtic, un dels més emblemàtics, que va ser el Xavier Vinader, no? Va ser
el cas del Xavier va ser... el que passa que el cas del Xavi va ser un element que va... traspassar la ciutat, el tema social, i es va convertir en un element polític en la mesura en què ja va entrar en un tema que va ser el terrorisme i el terrorisme entès des del que representava el terrorisme d'ETA o la lluita d'ETA en aquells moments i el terrorisme del que eren les brigades que l'Estat va posar en marxa i els reportatges que ell va fer sobre aquesta situació, doncs va fer que se'l va vincular als assassinats d'ETA. I això el va portar a l'exili, on jo també haig de dir, doncs, que, com deia en Joan, vaig estar com a responsable de la Unió de Periodistes, perquè el mateix Xavi i l'empresa que pagava el Xavi, que era ZETA, vaig ser el punt per la confiança del Xavi respecte a l'empresa, doncs vaig estar un any viatjant a Londres mentre ell estava a l'exili, fins que un dia d'un mes, el mateix dia que el senyor John Lennon era assassinat davant de l'edifici de Cota, venia un R-18, venia per la Ruta del Sol des de París cap a la frontera andorrana, en el que hi anàvem el senyor Albert Viladot, descansi en pau.
Ostres,
el Xavi Vinader i jo mateix conduint, que vam passar per la frontera andorrana amb uns passaports, en el cas del Xavi, falsos, i va ser d'aquells moments... Venint és quan vam escoltar que hi havia hagut l'assassinat d'en John Lennon.
I ja per acabar, perquè ens estem... Però és interessantíssim, jo penso, eh? Hauràs de repetir, Àngel, perquè tot això... Però hi ha una de les imatges que jo penso que reflecteix una miqueta tota aquesta època. Un dels que va donar la notícia, i sempre ho he tingut present, l'Àngel Casas, que feia el musical Express, va sortir això, diguéssim, en directe, el programa que ell feia, plorant, o sigui, llàgrima viva, donant la notícia de que s'havia mort en John Lennon.
Sentiments a flor de pell que també ens els generen cançons com aquesta.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres... Àngel, què et diu el Joan Manel Serrat i aquest Mediterrani?
1971. En Serrat sempre, bueno, és el meu missal a l'hora de poesia, i és de les emocions i dels sentiments. Penso que en Serrat ha estat el gran artista de tots els països, perquè ha sabut transmetre el que és ell respecte a la gent, agafar el sentiment de la gent, convertir-ho en lletra i fer que els personatges importants del nostre poble, els poetes, poder-los projectar a través de les seves cançons. I això per mi ha estat únic, i a sobre és que m'agrada.
Que està molt bé. Com passem de tot aquest periodisme compromès que hem parlat fins ara al fet de que estiguis tan involucrat amb què autors, com sigui el cas del Serrat i com tots els altres que manegueu ara en el disc de la Marató, sigui la teva ocupació més destacada?
Perquè no deixa de ser una faceta que també forma part del món del periodisme.
No, absolutament.
No, vull dir que no oblidem, vull dir que també és un...
Sempre acabo dient el mateix, jo moriré com a menys amb el sentiment de periodista, que és el que crec que sóc. I és el que fa la crònica del seu temps i la pot fer de moltes maneres. La Marató.
Marató.
1984, algú que coneixeu perfectament, Josep Maria Franzino, mort també, en Xino, hòstia, em crida per anar a Catalunya Ràdio. Jo en aquells moments estava de director a la primera emissora municipal que es va legalitzar, que va ser Ràdio Rubí.
Ràdio Rubí, és cert.
En aquells moments, el triumvirat eren Toni Ferrés, Miquel Llogany i Francesc Baltasar. Estava a Rubí i em va cridar per anar a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio vaig fer el meu desenvolupament radiofònic més intern que extern, m'encarregava més del tema dels programes i de les emissions, és a dir, dos branques ben diferents, però que quallaven bé. D'allí em va nomenar cap de premsa de la corporació, d'allí aquesta corporació era TV3 i Catalunya Ràdio.
O sigui, de Ràdio Rubí passes a TV3, per a la corporació.
No, a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
De Catalunya Ràdio passo a la corporació, de la corporació passo a TV3, Catalunya Ràdio, corporació.
La corporació I... sona molt...
D'allí és quan entro com a cap de premsa de la corporació.
De la corporació.
Però més enllà hi ha un moment en què hi ha algú que em diu, quan jo ho deixo per segona vegada, hi ha un senyor que es diu Miquel Puig, que en aquell moment és el director general de la corporació i director de TV3, i em diu: Àngel, tu vas treballar en el món discogràfic. Sí, perquè no vull oblidar que durant 7 anys vaig estar vivint pràcticament a Madrid i sent el director de màrqueting i comunicació d'una empresa discogràfica que es deia Horus. que hi vaig arribar des de TV3.
Que això seria un altre meló, també. No, i, no. Bueno, aquí podríem...
Homes, dones i artistes.
I artistes.
Mm, sí. I d'allí torno a Catalunya, però vull tornar amb una certa estabilitat. Durant un temps treballo per mi. Va molt bé, però veus que si vols fer coses grans necessites estructures una miqueta més grans. I el Miquel em crida i em diu, escolta, volem muntar una empresa, ara amb aquest passat immediat que has tingut musical, volem muntar una empresa que optimitzi tot l'element musical de la corporació. Va muntar el que aleshores era una principal d'edicions, TVC Edicions, i allà vam començar a preparar certes coses. I una d'elles, l'any 2005, vam posar en marxa una cosa amb els companys de la Marató, vam posar en marxa el tema de la Marató, i posem una història que és: la Marató necessita apropar-se al jovent. De quina manera? Ostres, una de les eines i un dels canals més xulos pel jovent, la música.
Música.
I el que, la proposta que en aquell moment faig és... Home, doncs, si és música, fem una cosa, però que sigui diferent. Agafem cantants de tot arreu, però els fem cantar en català.
Gran pensada.
I aquesta història d'aquí, la Marató, enguany, el 20è aniversari.
Sí, anem pel 20.
Aquest 20. Any és el número 20. Número va 20. Ser l'any 2005, i aquest any sortirà el 20è disc.
I ja hi esteu treballant, no?
Bueno, ahir vam fer, ho podem dir...
Sí, exclusiva, exclusiva, exclusiva.
Ahir vam fer la primera gravació amb una gent de Lleida i un solista, el cantant d'un grup de pop-rock català fantàstic, però fantàstic.
Ep, això és exclusiva, Pau?
Sí, no, això va ser... Ahir.
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 Això està calent.
I a més, sí, hi vaig arribar justet perquè venia de Madrid.
Exacte, això de que
dèiem... Espera, sí. Ara en parlarem de Madrid. Perquè... Acaba, Àngel.
El disc de la Marató. Crec que en el temps ha aconseguit... dir-ho... Ha aconseguit, d'alguna manera, convertir-se en la banda sonora musical del país. En una època de l'any... perquè allà hi ha totes les sensibilitats, tots els gèneres, tots els colors, totes les creences, i només té un element i un canal important en aquest sentit, que és el nostre idioma. I això ens ha fet arribar absolutament a tot el món. Què té de problema el disc de la Marató? I ho diré aquí avui. Que el disc més venut del món, que és el disc de la Marató, no el podeu trobar enlloc. Més enllà, si vosaltres l'heu comprat o us l'han regalat, no el podeu trobar enlloc. El 20è aniversari ens portarà que el disc de la Marató el puguem tenir digitalment per tota la vida. I això serà aquest any. Com això no ho ha escoltat ningú, ni estem al carrer, ningú no...
No ens escoltem.
Guardarem la notícia fins al dia 13 de novembre, que ho presentarem, però serà un dels regals que ens volem fer nosaltres mateixos i al país, i és que quan diem el disc més venut del món és cert, però és que a més ho fa amb una llengua que és la nostra i que hem arribat al món anglosaxó, a Europa o a Llatinoamèrica parlant amb una llengua. No em vull avançar en Serrat perquè ell ho havia fet molts anys, però poder fer que el nostre idioma s'hagi convertit en un pont de cultura, de sensibilitat i d'emocions, és de les coses que jo personalment estic més satisfet.
T'agraeixo molt que ens ho hagis avançat, Àngel, sí. I a més, sabeu qui està molt implicat també fent cançons normalment del disc de la Marató? Un altre sabadellenc, que és el Toni Ten.
Vaig conèixer l'Àngel Lacalle, deu fer uns 25 anys, i va ser perquè ens va portar aquí a l'estudi a gravar el desaparegut i recordat Manolo Escobar, que necessitava gravar unes cançons. A partir d'aquí jo diria que quasi no hem parat de col·laborar en diferents projectes. Projectes que inclús ens han portat a haver de viatjar plegats, no només per Catalunya i la resta d'Espanya, sinó també a l'exterior. En aquest sentit, esclar, podria explicar moltes anècdotes, algunes inclús molt divertides, però prefereixo deixar-ho aquí en obert, i deixar el misteri aquí mateix. En tot cas, que sigui ell si em vol explicar alguna. sigui el que sigui, Àngel, moltes felicitats per tants anys de bona feina i moltes gràcies per tot el que has aportat i res, a reveure, benvolgut.
Doncs, Àngel, el Toni ha fet el passe a l'àrea i ara tu ets el davanter centre i, i pots rematar gol amb l'anècdota divertida.
L'anècdota explicable, explicable.
La primera història, que no és una anècdota, però que per això hi ha anècdotes, i no tan sols anècdotes, sinó un treball fantàstic, és de tenir un germà extern, com tenim aquí a Sabadell, que són un luxe, per Catalunya, per Espanya i pel món de la música en general, com també el senyor Jordi Covino. Els germans Ten i en Jordi han estat per mi, i són per mi avui, la millor expressió del món de la producció musical en quasi bé tots els sentits. I en deixo alguna oberta, perquè així mai, en termes absoluts, no parlarem mai. No? I d'anècdotes...
un llibre, no? Un llibre.
Sí, de tota manera va haver-hi una anècdota molt divertida, que la recordem, segurament no seria la més divertida, però com l'altra implica persones... penso que no cal. Però va haver-hi una molt divertida, que va ser a Madrid. Havíem anat a gravar a la Rosario Flores.
Ep.
I havíem...
Migato.
No, en català.
En català, de la Marató.
I vam anar a l'hotel i no havíem pensat en una cosa que ens va passar després. Però, el primer, entrem tots dos i el Toni Ten, perquè era l'última, li dona l'habitació, que era la gran suite de l'hotel. I jo allà en una altra habitació, home, no diré el quarto dels trastos, però, hòstia, Toni, però què tenia d'especial allò? Doncs que l'endemà, a les 5 del matí, nosaltres havíem de venir d'hora perquè teníem una gravació a la Faràndula amb una coral per un altre tema del disc de la Marató. Doncs si ens havíem de llevar a les 6, a les 3 del matí, sota una pluja, vam començar a sentir... El pobre Toni és el que se'n va assabentar. Jo no, perquè estava bé. Van començar a sonar totes les trompetes, cornetes, i fins i tot vam sentir el so de la cabra, perquè era el dia de la desfilada militar a la Castellana de Madrid. I estàvem allà. D'aquestes que penso que val la pena comentar-les, perquè no tenen més transcendència.
Escolta'm, Àngel, ens estem quedant amb molt poc temps, però sí que hi ha un tema que et volíem treure, perquè a més és molt de rabiosa actualitat, que és que fa unes setmanes, allò pocs mesos, que ets membre de la nova Acadèmia de la Música d'Espanya i que a més aquest dilluns aquesta entitat ha entregat els seus primers premis. Com hi entres? Per què li diem la nova? O sigui, com sorgeix aquesta entitat i com hi entres?
5 cèntims.
Li diu la nova... perquè va haver-hi dos intents de crear aquesta mateixa acadèmia i no va haver-hi manera. Per això li diuen la nova. Mai es va arribar a crear amb estructura pròpia. Ara s'ha creat amb estructura pròpia de tal manera que penso que té una solidesa única. I és tot el món amb una junta directiva, doncs, que hi ha des de l'Alejandro Sanz i la Luz Casal, el Pablo Alborán, però també... Els presidents de les multinacionals, altres que no són de les multinacionals, és els mànagers, representants, editors, per això. I amb això, i amb aquest esperit de potenciar la música, però no tan sols espanyola, per això és d'Espanya. Perquè a mi em conviden i em nomenen per unanimitat en el Consell Directiu de l'Acadèmia, que jo els hi vaig dir, escolteu, si és per música, no anem bé. Diu, no, sí, és molt fàcil en el teu cas, perquè ets el personatge més transversal de tots nosaltres. Has treballat amb artistes, has treballat amb managers, has treballat amb editors, i tens un vehicle que per nosaltres és molt important, que és la teva llengua. Qui millor que presidir la comissió dels premis de l'Estat dins l'Acadèmia de la Música d'Espanya, que no espanyola, que tu. I així va ser com em van nomenar, jo no en tenia ni idea, però em va encantar per una raó, perquè aportar allò que coneixes i fer-ho des de l'esperit de poder avançar amb no tan sols amb el món de la música, sinó amb un esperit que és una paraula que hem utilitzat poc, o que he utilitzat poc, que és el tema de la cultura, que també va ser quan vam fundar el tema del Club de Cultura del 3C, que és de les coses que estic més orgullós.
També hi has estat implicat,
Ho vaig fundar.
Olé.
Clar, això no deixa de ser, allò de l'acadèmia, un reconeixement...
El tema de l'acadèmia és un reconeixement, però un reconeixement que et demana que facis coses.
clar, d'alguna manera és la indústria, no? És un...
No, no, és la màxima expressió en aquests moments de la indústria.
De la indústria.
I el fotut és que no en tinguem una de, no de Catalunya, sinó catalana, no? Que la tenim, que la tenim, que la tenim, però que no agrupa a tots els sectors. Probablement perquè aquí el món de la música també el veiem d'una manera diferent.
Per tant, bon intent, i en aquesta primera edició dels premis, quina satisfacció t'ha causat?
M'ha agradat molt, molt, dues coses.
Això va
coses.
Ser abans d'ahir, no?
Si avui és dimecres, sí, abans d'ahir.
Abans d'ahir. O sigui, la primera cerimònia, no?
La sí, primera. Sí, la primera cerimònia va ser al Palau de Congressos d'IFEMA a Madrid, i em va agradar molt per dues coses. La primera, es van premiar noves generacions. Es van recordar a tots, però es van premiar les noves generacions. És a dir, aposta pel futur, i aposta pel futur amb un teixit que representava una Espanya poc coneguda per jove, però també una Catalunya, una Euskadi, una Galícia, una Andalusia, perquè es fan coses en el nostre país i en el país veí. Es fan coses fantàstiques. I l'altra va ser la capacitat de representar en aquest acte a la pràctica majoria del sector, de la indústria i de tots els que representen en aquest àmbit el que és la música.
Hem d'acabar ja pràcticament, Josep. Li pots fer una pregunta que és l'obligatòria, vaja.
Sí, això, quan estàs desanimat...
No,
quan...
aquesta ja
aquesta
no.
Ja no. Aquesta ja no entra. Doncs, a qui ens recomanes? Ens recomanes algú o per mi que vingui a compartir la seva...
Us recomanaria segurament a cinc... D'aquí Sabadell, eh?
Sí.
Hi ha una persona que em té el cor robat. Ell ho sap i li he dit... perquè li he dit... No tenim allò stricto sensus, no som amics, però som coneguts i ens apreciem molt. I dic que no som amics perquè no ens veiem cada dia, però sempre que el necessito veure, sempre hi és. I quan el necessito veure és perquè necessito veure. Hi ha una persona que és únic a nivell de la nostra ciutat, del nostre país, de l'estat veí, d'Europa i del món, i així se li han reconegut. Es diu Daniel Vilaplana, és oftalmòleg, i és d'aquelles peces que qualsevol societat necessita per sentir-se ella mateixa, que té la capacitat no tan sols de fer coses, sinó que no, com ell, de tenir aquest desig de compartir-la.
Àngel, moltíssimes gràcies per venir a la teva ràdio, a Ràdio Sabadell.
Gràcies per deixar-me estar a casa. Troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon. Night, you just